Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Us saludem en directe a aquesta hora en Ràdio Lot i Ràdio Ripoll en connexió per explicar-vos quines són les notícies de les nostres comarques. Ens despertem amb el cel tapat aquest dimarts, amb una sensació més alta d'aixafogor. Han pujat les temperatures. Ara ho comentarem amb en Dani Ramírez i la nostra recomanació aquest matí és que no us abrigueu massa abans de sortir de casa. Daniel Puigvert, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Quins valors tenim?
Doncs valors alts, com comentàvem. Tenim ara mateix 9 graus a Vall de Núria, en tenim 14 a Molló, 16 graus els tenim a Dàsia, Camprodon, 18 a Ripoll, a Olot, també a Sant Feliu de Pallerols, a Santa Pau i a Vic, 19 graus ara mateix a la Vall d'en Bas, a Castellfollit de la Roca, a Besalú i a Mer, 20 a Banyoles, 22 a Girona i 23 a Figueres i
a
Roses.
Anem a la previsió del temps, Dani.
Avui la temperatura ha pujat una mica en hores nocturnes, no ha fet tanta fresca, humitat, boirines, alguna boira, cel mig ennuvolat i bé, doncs aquesta segona quinzena del mes de setembre que ens porta una mica més de suavitat. Per exemple, les més baixes, 13-14 graus a Molló i a Puigcerdà. Hem tingut 17 a Olost, 18 a Olot, 19 a Vic. Destaquem valors de 16-17, per exemple, cap a Tona i cap a Seva. I bé, alta muntanya, 8 graus a la Tosa, 2.500 metres. De dia, temperatura una mica més baixa amb aquests núvols, per tant, màximes avui de 26 a 29, aproximadament, farà aixafogor, humitat, i a la tarda, potser ja al migdia, pugui caure algun ruixat al Pirineu Oriental. Cerdanya i Ripollès, molt poca cosa, tot plegat. I bé, demà tornaria a fer més sol, torna a pujar la temperatura i, a més, remuntarà una mica de cop i volta. Notarem més calor, màximes a molts indrets ja per sobre dels 30 graus. I amb xafogor important cap a la costa, al matí una mica de tramuntana cap al nord de l'Empordà. Aquesta pujada de temperatura es mantindrà també de cara a dijous, divendres, potser fins dissabte. I això vol dir que tindrem per endavant uns dies de ple estiu, d'agost, màximes de 30-33 graus a l'interior i pel que fa a la costa, al voltant dels 30-31, però amb molta xafogor.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Comença la Setmana Europea de la Mobilitat i la situació del transport públic avui marca el pols del nostre informatiu. L'Ajuntament d'Olot denuncia falta de recursos per part de les administracions superiors per fer millores en el transport públic.
Doncs sí, com dèiem, comença avui la Setmana Europea de la Mobilitat i el regidor de Mobilitat, Isaac Cribillers, lamenta que les ciutats de la dimensió d'Olot, que no arriba als 50.000 habitants, no puguin disposar d'ajudes per millorar, per exemple, del servei de TPO, que recordem, té prorrogat el contracte actual fins a finals del 2027.
De cares a l'Ajuntament, de cares a les entitats locals, a Olot en particular, les nostres condicions són molt desfavorables perquè realment tenim una dimensió que ens demanda transport públic i un finançament que no ens el dota.
Molló compta des de la setmana passada amb dues noves línies de bus que permet als usuaris arribar a Ripoll i a Camprodon abans de les 8 del matí.
Encara que aquests municipis no siguin beneficiaris del sistema Clic.cat, han aconseguit activar aquest servei reclamat des de fa temps per part de moltes famílies amb fills en edat d'estudis postobligatoris.
L'alcalde de Molló és en Josep Coma.
A les 6:40 del matí, que arriba a Camprodon doncs, abans de les 7, allò permet enllaçar amb el bus que va cap a Ripoll i l'Hospital de Camp de Bànol. Era molt necessari perquè hi ha molts estudiants d'estudis postobligatoris que per tant no tenen transport escolar gratuït, gent que fa batxillerat, formació professional, que li era impossible doncs, pràcticament si no el portaven la seva família fins a Camprodon doncs, poder arribar fins a Camprodon.
Neix la plataforma a favor de la piscina municipal coberta d'Olot.
Un grup d'una vintena de persones en formen part. Després de ja recollir més de 800 signatures han decidit fer el pas per posar pressió a la Generalitat. Creuen que la piscina municipal coberta és especialment necessària per la gent gran per tal de seguir les recomanacions d'hàbits saludables.
Un dels membres de la plataforma és en Xavi García.
Fem el pas de crear la plataforma per donar un altre impuls perquè es creï per fi la piscina municipal coberta i donar un impuls ja que portem molt de temps sense que aquest projecte s'hagi dut a terme.
La patronal gironina satisfeta després que el Congrés dels Diputats hagi tombat la tramitació de la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja setmanals amb els vots de Junts, Partit Popular i Vox.
Expliquen que el govern espanyol hauria de permetre que cada sector decidís lliurement si rebaixa les hores treballades per conveni sense imposicions i en funció de les seves peculiaritats.
El vicepresident és Eduard Tayac.
Hem valorat que aquesta mesura doncs, era molt negativa per part doncs, de les empreses i que podia causar una problemàtica ja no només en les pròpies empreses, sinó també en els propis treballadors, perquè reformulava horaris i es plantejava amb unes fórmules que com a empreses no són les que necessita la realitat d'avui dels sectors empresarials de Girona.
Anem als esports. L'hoquei Olot empata a la pista del Vic en la primera jornada de la Lliga Catalana de Plata.
Situat al primer grup, els de Mic i Ràfols van fer un bon partit i van aconseguir igualar el marcador amb un gran Jaume Tell, que va aconseguir marcar dos gols.
Sabem la dificultat que té aquesta pista, una pista històrica, molt complicada. El Vic crec que serà un equip dels que estarà a la part alta de la classificació segur a Plata aquest any, i per tant contents perquè estem arrencant. Nosaltres ens ha variat una mica l'equip. Avui veníem amb 5 jugadors de l'any passat i després dos nanos juniors de primer any.
El trofeu Joan Dordes ha sigut l'últim partit de la pretemporada de la Ribetana.
El trofeu s'ha decidit als penals, on la canya ha estat més encertada que els ribetans i s'han dut la copa. Ara l'equip ja pensa en la Lliga, que començarà aquest dissabte a Ribes de Freser contra la Gleba.
L'entrenador de la Ribetana és Adán Morillas.
El partit de línies generals molt bé, tinguent en compte que és un partit de preparació per la temporada. Malament per al resultat, perquè al final perds el teu trofeu a casa. Els penals sí que és cert, però bueno, la valoració és bona perquè estem entrenant per estar a tope a la Lliga. El que passa que, bueno, en línies generals bé, però dolguts per perdre a casa.
És mig quart de nou, escolteu els 5 minuts més.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Temps ara per parlar de l'actualitat informativa del dia. Temps ara per saber què passa a casa nostra a través dels 5 minuts més. L'Ajuntament d'Olot denuncia falta de recursos per part de les administracions superiors per millorar el transport públic.
Avui comença la Setmana Europea de la Mobilitat i el regidor de Mobilitat, Isaac Cribillers, lamenta que les ciutats de la dimensió d'Olot, que no arriba als 50.000 habitants, no puguin disposar d'ajudes per millorar, per exemple, el servei de TPO, que recordem, té prorrogat el contracte actual fins a finals del 2027.
Gerard Puigdemont.
Comença la Setmana Europea de la Mobilitat i l'Ajuntament d'Olot critica la falta de finançament que asseguren patir per poder fer accions de millora del transport públic. Fa uns mesos es va anunciar que es prorrogava fins al desembre del 2027 el contracte del TPO. En aquell moment l'equip de govern ja va advertir que no podien fer volar coloms i oferir grans millores d'avui per demà per un transport públic que actualment està saturat i faltat de freqüències. En parla Isaac Cribillers, regidor de Mobilitat.
De cares a l'Ajuntament, de cares a les entitats locals, a Olot en particular, les nostres condicions són molt desfavorables perquè realment tenim una dimensió que ens demanda transport públic i un finançament que no ens el dota. En una ciutat que estem a cavall entre unes dades de població i de densitat, que necessitem un transport públic ben dotat i no tenim cap finançament extern que ens ho faciliti, i el PEMUS ha de donar-nos aquesta visió de què necessitem, i la resta d'administracions per sobre nostra, les supracomarcals, bàsicament la Generalitat i més enllà, l'estatal i l'europea, ens han de facilitar més mitjans perquè ens puguem dotar del que necessitem. És de justícia informar la població bé sobre les condicions en les que treballem. Olot, al no tenir 50.000 habitants, no té cap finançament respecte al transport públic.
Des de l'Ajuntament d'Olot esperen que en els pròxims anys les condicions siguin més favorables i que es puguin aplicar millores per al transport públic de la ciutat.
Les concessions estan fetes de fa molts anys. Tenim l'esperança, en el cas d'Olot, de que el 2028 hi hagi la conjuntura que està prevista des de fa molt de temps, en què decauen les concessions a nivell de país, i que això ens ajudi també amb el TPO per fer polítiques lògiques de locals i supracomarcals fins allà on una ciutat com Olot pot influir, perquè no deixem de ser una capital de comarca, no deixem de ser el pol de comunicació o el nus de comunicació de bona part de la comarca per poder sortir més enllà d'aquesta mateixa, de la Garrotxa.
Segons l'Ajuntament d'Olot, el servei del TPO costa cada any més de 600.000 euros. Reclamen a les administracions superiors ajudes reals per poder aplicar, diuen, polítiques de millora de mobilitat i avançar en la sostenibilitat dels desplaçaments.
Sense cap mena de dubte, el tema de la mobilitat és un tema candent a la Garrotxa concretament. En parlarem a partir de quarts de nou en aquest mateix programa amb el conseller comarcal de mobilitat del Consell Comarcal de la Garrotxa, Jordi Güell. A Molló estan més contents. Compten des de la setmana passada amb dues noves línies de bus que permet als usuaris arribar a Ripoll i a Camprodon abans de les 8 del matí.
Encara que aquest municipi no sigui beneficiari del sistema Clic.cat, han aconseguit activar aquest servei reclamat de fa temps per part de moltes famílies amb fills en edat d'estudis postobligatoris.
Laura Segó.
Des d'aquest 12 de setembre, Molló compta amb dues línies més de servei de bus que respon a la demanda de fa temps per part de veïns que requerien poder arribar a primera hora del matí a Ripoll i Camprodon. Tot i que Molló no és un municipi beneficiari de Clic.cat, s'ha activat dues línies de demanda que passen entre setmana a les 6:40 i a les 7:10 del matí. Josep Coma, alcalde de Molló.
A les 6:40 del matí, que arriba a Camprodon doncs, abans de les 7, allò permet enllaçar amb el bus que va cap a Ripoll i l'Hospital de Camp de Bànol, era molt necessari perquè hi ha molts estudiants d'estudis postobligatoris que per tant no tenen transport escolar gratuït, gent que fa batxillerat, formació professional, que li era impossible, doncs pràcticament si no el portaven la seva família fins a Camprodon, doncs poder arribar fins a Camprodon i fins a l'Institut a Ripoll o a l'Hospital de Can de Bànol, gent gran, doncs que és necessària. D'aquesta manera podran arribar sense problemes a primera hora del matí a Ripoll o a l'Hospital de Can de Bànol. I també tenim una línia a les 7:10 de transport a la demanda que arriba abans de 8:15 a Camprodon per enllaçar amb la línia d'Olot i Girona. Per tant, també la gent que estudia, treballa a Olot o que ha d'anar fins a Girona, doncs d'aquesta manera podrà arribar.
Pel que fa al funcionament, aquesta línia està activada els dies lectius per defecte i pel que fa a la resta és necessari trucar el dia abans de teixer de Camprodon per fer-ne la reserva. D'aquesta manera es fa un pas de pardal a l'hora de subsanar algun dels problemes que arrossega el municipi des de fa anys, però no suficient. Des de fa temps que l'Ajuntament reclama una marquesina, però no arriba perquè aquesta ha d'estar homologada i en aquests moments sembla que hi hauria problemes de subministrament.
En aquests moments, doncs, aquesta línia, per exemple, de Prats de Molló té la parada a la rotonda de Molló i la gent, doncs, ha d'esperar l'autobús o ha de baixar. De vegades la gent s'espera a la pròpia cuneta, La gent assentada, doncs, a la cuneta d'una rotonda esperant l'autobús, que és una imatge, doncs, poc agradable, Ho hem reclamat moltes vegades a la Generalitat, hi ha un problema de subministrament de marquesines, que és el que ens diu la Generalitat, i de moment doncs no tenim aquesta marquesina per quan plou, fa fred, fa molta calor o no haver d'esperar un autobús assentat en una cuneta d'una rotonda.
Així, mentre no arribi aquesta estructura, els usuaris, tant de la línia convencional com les noves línies de demanda recentment activades, hauran d'esperar-se sense xupluc al servei de bus.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Neix la plataforma a favor de la piscina municipal coberta d'Olot. Un grup d'una vintena de persones en formen part. Després de recollir més de 800 signatures, han decidit fer el pas per pressionar la Generalitat.
Creuen que la piscina municipal coberta és especialment necessària per la gent gran per tal de seguir les recomanacions d'hàbits saludables.
Roger Isern.
Després del no de la Generalitat a tirar endavant el projecte de la piscina municipal coberta d'Olot, un grup de veïns i veïnes han decidit constituir-se com a plataforma per fer diverses accions i reclamar que sí, es tiri endavant davant l'equipament. Han decidit fer el pas per tal de posar pressió a la Generalitat perquè canviï d'opinió i es facin els tràmits necessaris per fer una piscina coberta a la ciutat. Un dels membres de la plataforma és Xevi García.
Fem el pas de crear la plataforma per donar un altre impuls perquè es creï per fi la piscina municipal coberta i donar un impuls ja que portem molt de temps sense que aquest projecte s'hagi dut a terme.
Una de les també membres de la plataforma, Consola Llamola, remarca que el projecte ha de tirar endavant. Compara Olot amb altres ciutats més petites que sí tenen piscina municipal coberta.
Jo crec que ha de ser una realitat. Sí, segur. Perquè és una cosa ja no... és per salut... i jo crec que la Generalitat no ha de posar cap entrebanc, ja que hi ha piscines cobertes municipals en localitats que són molt més petites que el que és Olot, que és comarca de la Garrotxa.
Majoritàriament, la plataforma a favor de la piscina municipal coberta d'Olot està formada per persones grans i que utilitzen habitualment les instal·lacions. Un dels casos és Encarna Sánchez, que reivindica que l'equipament és necessari tal i com marquen els metges per motius de salut.
Les persones que els que estem aquí a la plataforma i els usuaris som bàsicament gent gran, que ens ho recomanen els metges per diferents motius de salut. No diguem res en contra del Club Natació Olot, que pot ser les competicions, els cursets, tot el que vulguin, però per salut necessitem una piscina pública coberta.
En el seu dia, el grup de veïns i veïnes ja va recollir més de 800 signatures a favor del projecte. Ara, i ja com a plataforma constituïda, realitzaran una campanya en comerços i diferents punts de la ciutat per tal de recollir més suports.
La patronal ha parlat. La patronal gironina, satisfeta després que el Congrés dels Diputats hagi tombat la tramitació de la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja setmanals amb els vots de Junts, el Partit Popular i Vox. Expliquen que el govern espanyol hauria de permetre que cada sector decidís de forma lliure si rebaixa les hores treballades per conveni sense imposicions i en funció de les seves particularitats. Des de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona es mostren satisfets de que la mesura finalment no hagi tirat endavant. El seu vicepresident, Eduard Ayac, lamenta que la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja setmanals hagi estat impulsada d'aquesta manera per part del govern espanyol i deixa clar que no és el que necessita la realitat de l'empresa gironina.
Hem valorat que aquesta mesura doncs era molt negativa per part doncs de les empreses i que podia causar una problemàtica ja no només a les pròpies empreses sinó també als propis treballadors, perquè reformulava horaris i es plantejava amb unes fórmules que com a empreses no són les que necessita la realitat d'avui dels sectors empresarials de Girona.
Ahir, que explica que havien fet enquestes internes entre els associats que indicaven que un 80% estava frontalment en contra de la proposta. Des de la FOEC remarquen que hi ha preocupació i demanen que es faci tot a través dels convenis col·lectius.
Sí, hi ha preocupació dintre del president Girona per aquestes mesures i sobretot també perquè són mesures unilaterals del govern. Nosaltres tenim un terreny on poder negociar aquestes coses, que són els convenis col·lectius, i aquí és on hem d'afrontar doncs, diferents fórmules per poder quadrar doncs, els horaris i per poder quadrar que cada sector té les seves peculiaritats i és aquí en el marc de treball on creiem que com a patronal que hem de poder incidir i poder treballar aquest tema i que no sigui un tema que ens vingui imposat per una llei que no ens ajuda, no, en aquest cas.
Finalment, hi ha que aposta perquè el govern espanyol deixi córrer la mesura en tant que no ha passat ni el tràmit de discussió parlamentària i creu que s'hauria de treballar a través dels convenis col·lectius sectorials en cada cas. I atenció, no us espanteu, perquè quan siguin les 10 del matí sonarà el vostre mòbil. I és que arriba la e-alert, ja ho sabeu, és aquesta alerta que activa la Generalitat en cas, doncs, de temporals i en cas de que Protecció Civil ho consideri necessari. A aquesta hora estem en condicions de saludar el delegat de la Generalitat a Girona, Xavi Guitart. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Tot preparat per les 10 del matí?
Bueno, tot preparat i mirar que sortir el millor possible.
Què hem d'esperar a les 10 del matí? Diguem que hem de tenir el mòbil a prop per comprovar si en cas de necessitat estaríem ben informats, no?
Exacte, una mica això és un màtipul de prova. El que fem és enviar aquesta alerta amb aquest soroll tan estrident, podríem dir, no? Aquest soroll diferent als sorolls, als sons que fa el mòbil normalment. I t'ha d'arribar aquesta alerta, no?, en el qual t'hi arribarà l'alerta sonora amb un missatge. Això és el que hauria d'arribar a tots els mòbils de la vegueria de Girona i Catalunya Central, que és la prova que es fa avui. I a partir d'aquí això vindrà condicionat amb una enquesta per veure si realment ha arribat a tothom, no ha arribat i en quines condicions.
Cada quan és necessari fer aquesta prova?
Bueno, la veritat és que el que volem és intentar ser el màxim, o sigui, abarcar i arribar al màxim de gent possible amb el menor temps. Per tant, nosaltres el que ens plantegem és veure com surt aquesta prova per després decidir si s'hauran de fer altres proves o realment amb aquesta prova en tenim prou i suficient. Per tant, aquestes proves aniran valorant en mesura dels resultats que tinguem avui.
Qui i quan decideix que s'ha d'activar aquesta alerta?
Bueno, ho decideix en aquest cas el Centre d'Emergències de Catalunya, el FECAT, a través de Protecció Civil, són ells els que ho porten, en aquest cas la seva directora general i la secretària són els que porten una mica aquesta batuta i els que decideixen tècnicament quan s'ha de passar aquesta alerta.
Que s'hagi fet ara respon a que ens acostem a la tardor, una època en la qual són freqüents, per exemple, capítols com les llevantades o inundacions?
Bueno, creiem que ara és una bona època. Hem passat l'estiu, no tornem perquè ens entenguem a la normalitat, i per tant és una bona època, no?, per tornar a posar, com diríem, no?, alerta a la gent perquè estiguin al cas que aquesta eina ha de ser una eina funcional, una eina que realment pugui arribar a tothom amb molta brevetat. I evidentment venen les llevantades, però també venim d'una època com hem pogut viure, i per sort a la Vegueria de Girona ho hem salvat bé, però venim d'una època d'incendis a la qual necessitem que aquestes eines més que mai funcionin amb la màxima eficiència.
Què passa si una persona no ho rep? S'ha de posar en contacte amb algú per tal de que entri dintre del sistema?
Sí, el que estem fent és, hi ha diferents fórmules, no? Com us deia, no? Us arribarà aquesta alerta, però també us arribarà un missatge en el qual podreu entrar en una enquesta. A qui no li arribi també podrà entrar per diferents mecanismes de la Generalitat de Catalunya, podrà entrar en aquesta enquesta per dir pues, que no li ha arribat. Això no, que és que sigui un cas puntual que no li hagi arribat per algun motiu que haurem d'estudiar quin és. Sí que hi ha el segon pas, que és el que també estem valorant, no? És que totes les companyies i totes les antenes instal·lades al territori facin l'emissió d'aquest missatge. Per tant, això per nosaltres també és molt important, que totes les antenes estiguin posades amb la tecnologia perquè aquest missatge pugui arribar a tothom, i això també ens servirà per detectar si hi ha algun lloc on no s'estigui fent bé la transmissió o alguna companyia que no ho estigui fent.
Per tant, si algú no rep la senyal, el que ha de fer és posar-se en contacte, diguem-ne, amb la Generalitat a través dels mecanismes habituals, no?
Exacte.
Doncs Xavier Guitart, delegat de la Generalitat de Girona, gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més, i estarem pendents de la rebuda d'aquesta alerta prevista sobre les 10 del matí, oi?
Exacte, avui a les 10 del matí hi haurà aquesta alerta, que ningú s'espanti, és simplement una alerta, un missatge, i ja estarà.
Doncs moltíssimes gràcies, bon dia i bona hora.
A vosaltres, bon dia.
La nostra visió del món evoluciona amb nosaltres, i a Caixa Fòrum et volem acompanyar en cada etapa. Creem espais accessibles on la cultura i la ciència ens conviden a entendre i transformar la realitat. Apostem per la diversitat i el diàleg per construir una societat més justa. Creiem en la cultura com a motor de transformació social. Caixa Fòrum, Fundació La Caixa.
Anem ara cap als esports, quan és un quart i mig de nou. El trofeu Joan d'Ordes ha sigut l'últim partit de la pretemporada de la Ribetana.
El trofeu s'ha decidit als penals, on la canya ha estat més encertada que els ribetans i s'han endut la copa. Ara l'equip ja pensa en la lliga, que començarà aquest dissabte a Ribes de Freser contra la Gleva.
Informa Marc Roura.
El trofeu Joan d'Ordes no es queda aquest any a Ribes de Freser. La loteria dels penals no ha somrigut a la Ribetana, i l'equip convidat d'aquesta edició, la canya, s'ha endut la copa a Terres Garrotxines. Els visitants s'han avançat ben aviat, però Marc Puigmal ha posat l'empat al minut 22 per la Ribetana. L'alegria, però, ha durat poc. 5 minuts després, Marc Conca posava l'1-2 pels garrotxins, que marxaven per davant al marcador al descans. Just començar la represa, Pol Díaz tornava a igualar l'electrònic, que no es mouria més durant el temps reglamentari. Als penals, la canya ha estat més encertada i ha acabat guanyant el partit. Adam Morillas és l'entrenador de la Ribetana.
El partit en línies generals molt bé, tenint en compte que és un partit de preparació per la temporada. Malament per al resultat, perquè al final perds el teu trofeu a casa, els penals sí que és cert, però bueno, la valoració és bona perquè estem entrenant per estar a tope a la Lliga. El que passa que, bueno, en línies generals bé, però dolguts per perdre a casa.
El trofeu ha sigut l'últim partit de pretemporada de la Ribetana, tot i que les sensacions no són tan bones com les de la darrera temporada. Des del club creuen que no seran un dels favorits, però sí un equip a batre, especialment a Ribes de Freser.
Serem un equip a batre a casa, però no som un dels favorits, perquè realment hi haurà molt nivell. Per això que de moment estem confeccionant la plantilla, anirem veient com va tot, però sí que comencem una lliga contra rivals molt forts, i haurem de tenir paciència i molt treball.
D'altra banda, l'entrenador ha tornat a mostrar el seu descontentament amb l'estat de la gespa del camp i ha demanat unes instal·lacions dignes per poder competir i gaudir del futbol.
Hem parlat amb l'Ajuntament i bueno, estan fiquen d'acord en que s'ha de canviar, s'han de fer coses, però no arriben i bueno, aquí l'hivern és molt dur. Necessitem unes instal·lacions dignes. L'any passat vam fer una temporada molt bona, aquí a casa només vam perdre 3 partits, però com he dit més d'una vegada, el camp ja és el nostre rival també a casa, no? I necessitem que, si l'equip ha de ser competitiu i la gent ha de venir aquí a disfrutar i a gaudir del futbol, necessitem que les instal·lacions estiguin dignes per jugar a futbol.
El primer partit de Lliga de l'equip serà aquest dissabte a les 6 de la tarda a Ribes de Freser contra la Gleva, curiosament el mateix rival contra el qual els ribetans van començar la passada temporada.
Més de 100 persones han participat en la Backyard Ultra de Sant Sant Joan les Fonts.
Aquesta prova d'ultrafons consistia a fer un recorregut de 6,7 quilòmetres en menys d'una hora i descansar el temps restant per tornar-la a fer a l'hora següent. El rècord d'aquest any ha arribat a 21 voltes seguides amb un total de 141 quilòmetres.
Néstor Carvajal.
Aquest cap de setmana ha tingut lloc la Backyard Ultra de Sant Joan les Fonts. És una prova d'ultrafons on els participants no intenten arribar als primers. L'objectiu és aguantar corrent el major temps possible. L'organitzador de la prova, Joan Blanc, explica exactament el repte que va començar aquest dissabte a les 8 del matí.
On hi ha diferents voltes de 6,7 quilòmetres, totes elles, i cada corredor té un temps límit d'una hora per fer cadascuna d'aquestes voltes. Llavors, si els hi sobra temps d'aquesta hora per completar aquest recorregut, que en principi hauria de ser així, poden descansar fins a la següent, a sortir a la següent volta, que és exactament una hora després de la sortida de la volta anterior. I la cursa acaba quan només queda un sol corredor.
Una disciplina d'atletisme relativament nova i popularitzada pel nord-americà Lazarus Lake, tal com explica Blanc.
És invenció d'un americà, Lazarus Lake, li diuen, que també té alguna altra cursa, totes molt dures, les que organitza, i va tenir la idea aquesta de fer una carrera amb límit de temps al pati de darrere de casa seva i veure fins on la gent era capaç de seguir corrent i guanyava doncs, la batalla mental contra la batalla física. Això al final acaba sent completament mental.
Més de 100 persones hi han participat en guany. Jordi Artola ha quedat en segon lloc fent 20 voltes i Josema González ha guanyat amb una volta més. Un total de 141 quilòmetres recorreguts en 21 hores seguides.
Sents aquest silenci? És el robot Automower de Husqvarna, que m'han instal·lat a Sacré Jardí. Amb Automower tindràs el jardí perfecte tot l'any. I per als més tradicionals, venda i reparació de tot tipus de maquinària de jardí i complements. Tallagespes, bufadors, desbrossadores... T'esperem a la Ronda Fluvià 7 d'Olot. Taller Sacrés. Centre oficial Husqvarna.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 7 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tenridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972 26 0196. Teisa, som elèctrics, som futur.
A Ponset Consultors treballem per oferir-te la millor protecció. No perdis temps, nosaltres fem totes les gestions per tu. La combinació de l'experiència de Ponset i la confiança d'Occident és sinònim de tranquil·litat. Perquè pagar per una assegurança sense servei no té sentit. Nosaltres t'oferim un tracte proper i amb totes les garanties. Vine a Ponset Consultors, Assegurances Occident, a Olot, al carrer Notari Clusells 2 i a Ripoll, al carrer Progrés 1. Telèfon 972 26 67 12.
Tu tens estil propi i a Cebada Olot el sabem potenciar. Colors, tall i tendència amb el toc d'elegància que et fa únic. Personalització total perquè siguis tu, sempre tu. Cebada Olot, el teu look, el teu estil, la teva millor versió. Vine al carrer Panyó 4 d'Olot i deixa't cuidar.
Si fa temps que hi dones voltes i encara no ho tens clar, deixa't sorprendre un dia, prova amb segona mà, pots triar millor. Vinguin a fer una volta al Firabó. Firabó, fira del vehicle d'ocasió. Firabó, fira del vehicle d'ocasió.
El recinte firal de Figueres el 3, 4 i 5 d'octubre. Més informació a firabó.cat.
De veritat, ara vaig carregada amb la compra després de treballar 8 hores i encara he d'anar a buscar els nens a música. Ara em falles. Maleïda clau del cotxe.
Si veus que les claus del cotxe comencen a anar malament, vine a Autolot. Fem claus noves i també còpies de qualsevol cotxe, fins i tot d'alta gamma. Autolot, el teu taller mecànic del centre, just al darrere de l'Ajuntament. A Autolot no et fallem.
flexibles, responsables i econòmics. Ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
A Pneumàtics Serola t'assessorem a l'hora de triar els pneumàtics que necessites. En igualtat de preu, el nostre servei és millor i et donem moltes més garanties. Posa-li unes bones sabates al teu vehicle per la teva seguretat i per la dels teus. La vida dona moltes voltes. Aprofita-les. Pneumàtics Serola, a l'Avinguda Reis Catòlics número 8 i a l'Avinguda Europa número 4 d'Olot. Telèfon 972 26 0230.
Bon dia i bona hora, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament d'Olot denuncia falta de recursos per part de les administracions superiors per fer millores en el transport públic. Avui comença la Setmana Europea de la Mobilitat i el regidor Isaac Rivillers lamenta que les ciutats de la dimensió d'Olot, que no arriben als 50.000 habitants, no puguin disposar d'ajudes per millorar, per exemple, el servei de TPO, que recordem té prorrogat novament el contracte actual fins a finals del 2027. Escoltem el mateix regidor Isaac Rivillers.
De cares a l'Ajuntament, de cares a les entitats locals, a Olot en particular, les nostres condicions són molt desfavorables perquè realment tenim una dimensió que ens demanda transport públic i un finançament que no ens el dota. En una ciutat que estem a cavall entre unes dades de població i de densitat que necessitem un transport públic ben dotat i no tenim cap finançament extern que ens ho faciliti.
Molló compta des de la setmana passada amb dues noves línies de bus que permet als usuaris arribar a Ripoll i a Camprodon abans de les 8 del matí. Encara que aquest municipi no sigui beneficiari del sistema Clic.cat, han aconseguit activar aquest servei reclamant des de fa temps per part de moltes famílies amb fills en edat d'estudis postobligatoris. Escoltem l'alcalde Josep Coma.
A les 6:40 del matí, que arriba a Camprodon doncs, abans de les 7, allò permet enllaçar amb el bus que va cap a Ripoll i l'Hospital de Camp de Bànol. Era molt necessari perquè hi ha molts estudiants d'estudis postobligatoris que per tant no tenen transport escolar gratuït, gent que fa batxillerat, formació professional, que li era impossible doncs, pràcticament si no el portaven la seva família fins a Camprodon doncs, poder arribar fins a Camprodon i fins a l'Institut de Ripoll o a l'Hospital de Can de Bànol, gent gran, doncs que és necessària. D'aquesta manera podran arribar sense problemes a primera hora del matí a Ripoll o a l'Hospital de Can de Bànol.
Neix la plataforma a favor de la piscina municipal coberta d'Olot. Un grup d'una vintena de persones en formen part. Després de ja recollir més de 800 signatures, han decidit fer el pas per pressionar la Generalitat. Un dels impulsors és en Xavi García.
Fem el pas de crear la plataforma per donar un altre impuls perquè es creï per fi la piscina municipal coberta i donar un impuls, ja que portem molt de temps sense que aquest projecte s'hagi dut a terme.
La patronal gironina satisfeta després que el Congrés dels Diputats hagi tombat la tramitació de la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja setmanals.
Hem valorat que aquesta mesura doncs, era molt negativa per part doncs, de les empreses i que podia causar una problemàtica ja no només en les pròpies empreses, sinó també en els propis treballadors, perquè reformulava horaris i es plantejava amb unes fórmules que, com empreses no són les que necessita la realitat d'avui dels sectors empresarials de Girona.
Són paraules d'Eduard Allà, que és el vicepresident de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona. La biblioteca i els museus d'Olot recordaran les figures de Gabriel Ferreter i de Jordi Curós i Pep Sau, respectivament. Són algunes de les propostes destacades per als pròxims mesos, en els quals també es podrà gaudir de la primera edició del Festival Magmàtica de Poesia. Escoltem la Montse Mallol, directora dels museus.
Després, al Museu dels Sants, continuem fent els tallers, tallers d'artesania i creació, un a l'octubre, un al novembre, un dedicat a la vitrofusió, un altre dedicat al collage.
També anirem a Sant Joan de les Abadesses, perquè amb l'esclat de la bogeria, Sant Joan posarà punt i final a la seva festa major. Aquesta tarda el municipi viurà una activitat molt efervescent, una de les més importants històricament de la programació de la seva festa major i que, de fet, clou els actes. Els focs d'artifici seran el punt final d'una programació on la dansa dels pavordes ha tornat a ser el plat fort. I després de 53 anys d'història, les jornades internacionals folklòriques d'Adi Folk han portat un espectacle que endavant l'actuació de Crea Dansa de Colòmbia, ha agradat agradat al públic i s'ha forjat una relació entre el festival i el municipi que promet que aquesta no serà l'última visita d'Adi Folk prevista per aquest any. Anem als esports. L'hoquei Olot empat a la pista del Vic en la primera jornada de la Lliga Catalana Plata. Situat al primer grup, els de Miquel Ràfols han fet un bon partit i han aconseguit igualar-lo amb un gran Jaume Matell que ha transformat dos gols. Per Miquel Ràfols és important el valor de l'equip.
Sabem la dificultat que té aquesta pista, una pista històrica, molt complicada. El Vic crec que serà un equip dels que estarà a la part alta de la classificació segur a Plata aquest any i per tant contents perquè estem arrencant. Nosaltres ens ha variat una mica l'equip, avui veníem amb 5 jugadors de l'any passat i després dos nanos juniors de primer any i per tant crec que hem donat la cara, hem representat bé el nostre club i marxo content. Al final podria haver guanyat qualsevol dels dos, nosaltres les hem tingut, crec que ells també.
El trofeu Joan Dordes ha sigut l'últim partit de la pretemporada de la Ribetana. El trofeu s'ha decidit als penals, on la canya ha estat més encertada que els ribetans i s'han portat la copa. Adán Morillas, satisfet.
El partit en línies generals molt bé, tenint en compte que és un partit de preparació per la temporada. Malament per al resultat, perquè al final perds el teu trofeu a casa, als penals sí que és cert, però bueno, la valoració és bona perquè estem entrenant per estar a tope a la Lliga. El que passa que, bueno, en línies generals bé, però dolguts per perdre casa.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Ara són les 8:36, anem a Catalunya, Espanya i el món. Pedro Sánchez demana expulsar Israel de les competicions esportives internacionals.
El president del govern espanyol creu que ni Rússia ni Israel han de competir internacionalment, mentre duri la barbària, mentre el Partit Popular acusa Sánchez de tirar la violència.
Y creo que el debate que se ha abierto aquí, a propósito de lo sucedido ayer en Madrid, en España, debería crecer y llegar a todos los rincones del mundo. Ya está, de hecho, sucediendo en algunas otras partes del mundo. No hemos visto cómo gobiernos europeos están diciendo que mientras dure la barbarie, Israel no puede utilizar cualquier plataforma internacional para blanquear su presencia. Y creo que las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales. ¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa a Israel tras la invasión de Gaza?
Sobre Eurovisió, Ràdio Televisió Espanyola planteja retirar-se del festival si Israel hi participa. Mentrestant, fora d'aquesta qüestió, Jaume Miralles és nou director general d'Intel·ligència Artificial de la Generalitat.
Aquesta eina, no?, que és la intel·ligència artificial i les dades, doncs, s'utilitzi per aplicar-ho a la transformació de tots els serveis públics i amb un foco molt orientat a facilitar la vida dels ciutadans. O sigui, no tindria sentit transformar i utilitzar tecnologies si no ha de ser perquè els ciutadans se'n beneficin dels diferents tràmits, no? Pues, guanyi tot amb agilitat i que sentin, doncs, que les coses funcionen millor.
Detingut un metge de l'Hospital de Santa Caterina de Salt que hauria violat una pacient. L'agressió hauria tingut lloc a casa del facultatiu on s'hauria endut la dona després d'atendre-la a urgències. Els 5 acusats de violar en grup 3 dones a Castelldefels volen pactar per evitar el judici. L'acord judicial evitaria el mal tràngol de les víctimes a declarar i representaria una important rebaixa de penes de presó per tots els acusats.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Aquest matí ens despertem amb el cel tapat, amb temperatures més suaus. Sembla que torna l'estiu, Dani.
La temperatura ha pujat una mica en hores nocturnes. No ha fet tanta fresca. Humitat, boirines, alguna boira, cel mig ennuvolat. I bé, doncs, aquesta segona quinzena del mes de setembre, que ens porta una mica més de suavitat. Per exemple, les més baixes, 13-14 graus a Molló i a Puigcerdà. N'hem tingut 17 a Olost, 18 a Olot, 19 a Vic. Destaquem valors de 16-17, per exemple, cap a Tona i cap a Seva. I bé, alta muntanya, 8 graus a la Tosa, 2.500 metres. De dia, temperatura una mica més baixa amb aquests núvols, per tant, màximes avui de 26 a 29, aproximadament, farà xafogó, humitat, i a la tarda, o potser ja al migdia, pugui caure algun ruixat al Pirineu Oriental. Cerdanya i Ripollès, molt poca cosa, tot plegat. I bé, demà tornaria a fer més sol, torna a pujar la temperatura i, a més, remuntarà una mica de cop i volta. Notarem més calor, màximes a molts indrets ja per sobre dels 30 graus. I amb xafogó important cap a la costa, al matí una mica de tramuntana cap al nord de l'Empordà. Aquesta pujada de temperatura es mantindrà també de cara a dijous, divendres, potser fins dissabte. I això vol dir que tindrem per endavant uns dies de ple estiu, d'agost, màximes de 30-33 graus a l'interior i pel que fa a la costa al voltant dels 30-31, però amb molta, molta xafogó.
Bassols Energia presenta La Guardiola Universal. Una nova manera de premiar la teva energia. Per cada acció responsable que fas, com estalviar, compartir o comprar al teu entorn, acumules beneficis. I atenció, cada any que continues amb nosaltres, la teva guardiola creix amb diners gràcies al pla de fidelitat. Descobreix-ho a bassolsenergia.com. Bassols Energia. L'energia que dones et torna.
Estem a la Setmana Europea de la Mobilitat i a la Garrotxa, evidentment, el tema de la mobilitat està a l'ordre del dia i és que cal una revisió important dels hàbits dels conductors, de com utilitzem, de com ens desplacem, de com utilitzem els mitjans de transport. Jordi Güell, què tal, com estem? Molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos a la sintonia del 5 minuts més. El tenim aquí a l'estudi 1 del nostre programa. Senyor Güell, com a conseller comarcal, que vostè és de mobilitat, expliqui'ns una mica com definiria la situació actual en mobilitat a la comarca de la Garrotxa.
Bé, la mobilitat és que dues coses, és a dir, un increment, diguem-ne, de les necessitats de mobilitat, i és la gent cada vegada és molt més, perquè la gent viu en un lloc, treballen en un altre, la parella el mateix, i la mainada ja no estudien allà on resideixen, és a dir, hi ha una acceleració, no?, de les necessitats de mobilitat. I no només de la mobilitat, diguem-ne, que em podrien dir obligada, sinó també d'aquella mobilitat, diguem-ne, que s'esdevé en els moments, diguem-ne, de lleure, o que no tens obligacions ni professionals ni familiars. Per tant, un increixendo de les necessitats de mobilitat i una dificultat en trobar solucions efectives a aquestes necessitats de la nostra societat.
La població va creixent, per tant això vol dir que el parc mòbil va creixent. Ara per ara, diguem-ne que no és d'aquelles solucions que es puguin aplicar a curt termini. Per on hem de començar?
Bé, d'entrada, diguem-ne, un objectiu polític que tenim és precisament, i ara potser ens centraré més en el cas de la ciutat d'Olot, però també com a regidor de l'Ajuntament d'Olot crec que ho puc dir, és que una necessitat del finançament del transport públic. És a dir, en el cas de la ciutat d'Olot, que és una ciutat que no té 50.000 habitants i que no té l'obligació legal de prestar el servei de transport públic, però en canvi de temps immemorial que prestem aquest servei. Tothom recordarà el Teibus, no? I després el TPO, és a dir, que han vingut prestant aquest servei de manera voluntària i finançada de manera íntegra només pels ciutadans d'Olot, doncs jo creiem que és hora, diguem-ne, que si ens creiem, diguem-ne, el transport públic, és una obligació legal, diguem-ne, o hauria de ser una obligació, diguem-ne, que ens ajudessin a finançar aquest servei, diguem-ne, a la ciutat d'Olot. De fet, Olot té l'obligació de prestar-lo d'acord amb la normativa catalana, és que totes les capitals de comarca han de prestar el servei de transport públic. Finançament per part de la Generalitat de Catalunya d'aquest servei de transport públic d'Olot, zero. Finançament per part de l'Estat, zero. Per tant, d'entrada, aquesta ja seria una bona solució, diguem-ne, que ens ajudin a finançar aquest transport públic, que només afectaria la ciutat d'Olot, però amb això ja podrien resoldre algunes de les problemàtiques que la ciutat d'Olot té. I després, evidentment, totes les necessitats de mobilitat que tenim, doncs, a nivell, diguem-ne, comarcal, no? I de relació de la nostra comarca amb la resta del país. En aquest sentit, ja estem treballant amb el pla de mobilitat comarcal, amb transport públic, i per tant, en el nostre cas, només seria el tema de bus, perquè no tenim tren, no? I volem adjudicar, de fet estem treballant ja amb els plecs, no? Per contractar aquest estudi ja de cares a l'any 28. És a dir, la solució a curt termini no la tenim, val? Però sí que amb l'escenari de 2028, que és quan decauran totes les concessions de transport públic de Catalunya i que s'han de fer els nous concursos. Llavors nosaltres no ens volem quedar enrere ni volem que ningú faci els deures per nosaltres. Nosaltres ens presentarem amb la Generalitat, amb els nostres treballs, amb els deures fets. I aquí pensem que, com a mínim, amb tot allò que fa referència a transport públic, doncs tindrem una solució ben dissenyada. Però, ja ho hem dit, a curt termini, complicat.
I per on passa aquesta solució?
Bé, per aquest increment, diguem-ne, de més línies de transport públic. Línies de transport públic que tenen, diguem-ne, dos efectes. D'entrada, podríem dir, la mobilitat, diguem-ne, dels estudiants. O sigui, hem d'afavorir en un doble sentit. Un, que estudiants de la comarca puguin anar a estudiar fora si aquest és el seu desig, i al contrari, és a dir, que Olot i la comarca sigui atractiva per estudiants de fora per venir estudiant aquí. Aquest és un capítol important. Tenim demandes constants dels instituts, de l'escola d'art, diguem-ne, precisament per poder afavorir que alumnat de fora de la comarca pugui venir aquí. I aquest ens sembla que també és un element important, no només perquè vinguin a estudiar, sinó també perquè és interessant que gent de fora, diguem-ne, vinguin a viure aquí a Olot. Val? I al contrari, també, és a dir, tenim molts estudiants universitaris que estudien a Girona, que estudien a Vic, que estudien a Barcelona, i també hem d'afavorir que aquests estudiants doncs, es puguin, diguem-ne, desplaçar amb comoditat a tots els seus centres educatius. Val? I després també tenim la mobilitat, diguem-ne, obligada per raons professionals. És a dir, la gent, diguem-ne, que treballa a Girona, que pot treballar a Vic, la gent que treballa als polígons industrials, no? La gent de les preses que van a treballar a Sant Jaume, la gent de Sant Jaume que ve a treballar a Olot, els d'Olot que van a treballar, doncs, no sé, en Bas, és a dir, aquesta mobilitat, diguem-ne, també hem de dissenyar una solució, diguem-ne, que estigui d'acord, diguem-ne, amb les seves necessitats. Clar, això és molt fàcil dir-ho, però és molt difícil d'alguna manera dissenyar d'una manera bastant precisa com són aquestes necessitats.
Aquesta falta de finançament que vostè ha apuntat al principi, en el cas dels busos de la capital, són els que provoquen aquest overbooking que hi ha ara mateix, per exemple, d'estudiants?
Sí, precisament aquest matí he anat a comprovar, diguem-ne, in situ, diguem-ne, un cop hem sabut, diguem-ne, d'aquesta situació, hem anat aquí a la parada de davant de l'antic hospital i hem parlat, diguem-ne, amb les famílies i hem parlat també amb l'alumnat i efectivament, és a dir, en aquest cas és una línia la que té aquest overbooking, no?, que és la línia que utilitzen els estudiants que van a l'IES Garrotxa. Val? Clar, aquesta hora del matí es concentra, precisament és un moment, diguem-ne, d'alta demanda, no és una hora ball, és a les 11 passarà el bus, no?, i evidentment doncs, hi trobarem plaça. Aleshores, aquesta és una responsabilitat que tenim des de l'Ajuntament d'Olot i l'hem de solucionar, evidentment. És un fet que s'ha esdevingut, que no havia passat en els altres cursos, en aquest ha passat, i també té a veure doncs, amb l'increment precisament de la demanda diguem-ne, d'estudiants que van estudiar, la qual cosa és bona. Val? El que no és bo és que s'hagin de quedar a la parada i que hagin d'anar a peu o han d'agafar un servei que passi més tard i que no arribin a l'hora que toca doncs, a l'institut. Doncs això buscarem la solució.
Això, per tant, disculpi, això per tant demostraria que de vegades aquestes concessions tan a llarg termini no van en consonància amb les necessitats de cada moment, no? Perquè a vegades són concessions com molt llargues que es perpetuen al llarg del temps i que paral·lelament doncs, a nivell social les coses canvien molt ràpidament, com és el cas, per exemple, d'aquest increment de la demanda que estem constatant ara.
Sí, 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 això és evident. Que això no vol dir que no es puguin modificar les condicions, diguem-ne, que es van establir les concessions. De fet, hem fet modificacions de recorreguts, hem incrementat busos. Recordem, per exemple, quan es va inaugurar l'hospital, doncs es van alterar rutes i s'han modificat rutes, és a dir, això es pot fer. Una altra cosa és que hi ha demandes, diguem-ne, que són latents i que no apareixen fins que apareixen, no? Comença el curs i de cop i volta hi ha molta més demanda, diguem-ne, de la que teníem l'any passat, val? I per tant després en aquest moment s'ha de buscar la concessió, s'ha de buscar, perdó, la solució. No és un problema, diguem-ne, que estigui concessionat a llarg termini, sinó que són aquestes demandes latents que apareixen de cop. Demandes latents que en altres àmbits també han sorgit en el moment en què es va aparitir molt el transport públic, no? Pel finançament, és a dir, arrel del Covid i després... Bé, doncs això també ens ha passat amb altres línies. Però clar, després tenim un altre problema, i és que quan apareix aquestes demandes de mobilitat, diguem-ne, que són, que eren desitjables, no? Però que apareixen, diguem-ne, de cop, clar, després et trobes que les línies, això, els busos, d'on pots anar a la botiga i comprar un bus i el tens l'endemà, o un conducte i tens l'endemà. És a dir, un bus ja... Els busos es construeixen sota demanda, i construir un bus poden trigar, diguem, llistes d'espera, pots haver d'esperar un any i mig, val? I després tenim altre problema, que és trobar conductors no és tan fàcil, i a més en aquestes hores punta, no?, en què tots els busos estan ocupats, els de la comarca, els de fora de la comarca, en què tens tots els conductors de la plantilla transportant aquests busos, és a dir, de vegades tindrem un problema de trobar el bus i el conductor. Si trobem el bus i el conductor, problema solucionat, però els diners els trobarem.
A quin compromís han arribat amb les famílies?
Bé, això mateix que acabem de dir. És a dir, hi ha el conseller, perdó, el regidor de mobilitat de l'Ajuntament d'Olot, ja hi està treballant, perquè hi acabo de parlar fa un moment. Ell aquest matí no hi podia ser amb mi allà a la parada, però després hi ha parlat, i ja està, diguem-ne, movent fils, diguem-ne, per trobar una solució.
Aquest pla de comarcal de mobilitat, tornem ara, a l'ampli, a l'ampli espectre comarcal, diguem-ne, l'ha de pagar la Generalitat? O qui l'ha d'assumir?
L'ha d'assumir la Generalitat, efectivament. És a dir, en aquest cas sí que està molt clar, és que el transport interurbà, és a dir, entre municipis, això és competència de la Generalitat. I per tant nosaltres anirem a parlar amb la Generalitat amb el que creiem que la comarca necessita. Tant a nivell, diguem-ne, de comunicació interna, hem de pensar que hi ha molts de nuclis urbans i molts de pobles que tenen dificultats de connexió, diguem-ne, amb els seus centres de referència, podem dir Maià amb Besalú, o altres municipis, lògicament, doncs amb Olot, o determinats municipis amb altres municipis de fora de la comarca per raons de treball, no? Per tant, diguem-ne, hem de solucionar aquesta mobilitat interna, com també aquesta mobilitat, doncs, a nivell de tot el país.
Bé, no cal que li pregunti sobre la variant, no? Hem tingut un estiu calent en aquest sentit. L'Ajuntament d'Olot es manté ferm en la necessitat de que la variant tiri endavant. Com a conseller comarcal, aquesta també és la línia del Consell Comarcal, és a dir, la variant cal sí o sí?
Cal sí o sí. De fet, no ho sé, s'ha de parlar amb tothom i de fet s'hi ha parlat, però jo diria que ara hi ha el discurs, o la qüestió ja no és variant sí o variant no, és, jo crec que tothom està convençut de que necessitem la variant. Una altra cosa és que algú tingui dubtes de les solucions tècniques plantejades, que és una cosa diferent, no? Per tant, hem passat, crec que hem passat de variant sí o variant no a variant sí, però variant ben feta, val? Jo confio, lògicament, amb els tècnics de la Generalitat, amb els enginyers, o sigui, tinc una confiança absoluta amb les nostres institucions de que aquesta variant es farà no bé, es farà molt bé.
Doncs alegrem que avui ens hagi acompanyat a l'antena dels 5 minuts més Jordi Güell, conseller comarcal de mobilitat. Gràcies, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Sant Joan de les Abadesses es prepara ja per acomiadar la seva festa major. Avui és el dia de la bogeria, Paula Sayago.
Un dels principals actes de la festa major de Sant Joan de les Abadesses és el Ball dels Pabordes, un llegat de segles d'història que omple any rere any la plaça major. Com marca la tradició, els pabordes van a buscar les pabordeses a cada casa, amb la marxa de les pabordeses i les serenates a cada balcó. Maria Rosa Freixanet és la regidora de Cultura de l'Ajuntament.
Sempre hi ha balladors nous i balladores noves, i clar, tothom va veure els balladors nous, les balladores noves com ho fan. A més, és molt bonic el passant aquest d'anar a recollir a cada una de les balladores a casa seva, la serenata que li fan, fins a arribar aquí a la plaça.
Enguany, Carla Tor i Andreu Dalmau debutaven a la plaça i davant l'atenta mirada de desenes de santjoanins. Mesos de pràctica s'amaguen darrere de la perfecció de cada pas que configura la dansa. Marina Pijuan, Andreu Dalmau, Albert Mercè i Carla Tor són balladors de la dansa dels Pabordes.
Bueno, jo era el meu primer any i al principi molt nervis i després ja un cop comences a ballar i vines al teu parell, agafes confiança i és impressionant, després tot surt sol.
Aquest any me l'agafava com amb més ganes de disfrutar, també el ja haver debutat ja l'any passat, doncs t'ho agafes d'una altra manera, però amb moltes ganes com l'any passat, i aquest any l'haver-ho fet amb l'Andreu també, amb moltes ganes i molt contenta.
Per mi va ser una il·lusió molt gran quan m'ho van dir, un punt de por també, perquè li tens molt de respecte, perquè ho has vist sempre, perquè li tens molt de carinyo, molt d'amor, i saber que en pots formar part fa una il·lusió molt gran.
És molt bonic perquè, de fet, aquí jo el que recordo és que quan tens 3 anys, 4, 5, vens aquí al ball i tu veus com la gent gran l'està fent, i quan tu et fas gran, el fet de tu poder formar part del ball, la veritat és que és una cosa que és molt, molt bonica.
Amb l'esclat de la bogeria, dimarts la Festa Major posarà punt final.
Anem als esports per anar tancant programa. L'hoquei Olot empata a la pista del Vic en la primera jornada de la Lliga Catalana de Plata.
L'hoquei Olot segueix augmentant el ritme i ja es prepara per debutar aquesta temporada d'hoquei Lliga Plata a la Josep Jou contra el Club Patín Alcobendas. Com cada any, la Lliga Catalana torna a posar a prova els equips de les diferents categories abans de començar la competició regular. L'hoquei Olot ha jugat aquest dissabte el primer partit de la fase de grups contra el Patí Vic, rival de la mateixa categoria, tot i que aquest any està situat a l'altre grup que els olotins. El partit ha començat bé pels olotins, que s'han avançat amb un llançament llunyà de Marc Prat i un gol de Janau Matell, jugador que aquest any ja serà 100% del primer equip. A partir d'aquí, el Patí Vic ha crescut i un dels seus millors jugadors, Carles Sánchez, ha aconseguit marcar en 3 ocasions i avançar els biguetans. Quan faltaven 20 minuts per al final del partit, novament Au Matell va sumar el seu doblet particular i va posar l'empat al marcador. El tècnic Miqui Ràfols dona valor a aquest empat.
Sabem la dificultat que té aquesta pista, una pista històrica, molt complicada. El Vic crec que serà un equip dels que estarà a la part alta de la classificació segur a Plata aquest any, i per tant contents perquè estem arrencant. Nosaltres ens ha variat una mica l'equip, avui veníem amb 5 jugadors de l'any passat i després 2 nanos juniors de primer any, i per tant crec que hem donat la cara, hem representat bé el nostre club i marxo content. Al final podria haver guanyat qualsevol dels dos, nosaltres les hem tingut, crec que ells també.
Ho deixem aquí, que passeu un bon dia.